Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del camp a taula. El mes de maig d'enguany ha estat el més fred des del 1991 i inclús en alguns indrets de Ponent des del 1984. En canvi, el juny ha començat amb unes temperatures força elevades. Ara ve l'època de més calor de l'any i és quan més risc hi ha de focs al bosc. La Generalitat acaba de presentar la campanya de prevenció i extinció d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per més de 15.000 persones. Tot i que la meteorologia de la primavera fa que la campanya forestal 2013 s'iniciï amb la sensació general que enguany Catalunya no ha de patir grans focs, tant des del Departament d'Agricultura com d'Interior han recordat que el risc zero no existeix, i menys en un país de bosc mediterrani en què el 60% del territori és massa forestal i que el 40% dels incendis es produeixen per negligències. Per això, des d'aquí, des del camp a taula, aprofitem per conscienciar la gent que quan vagi al bosc sigui curós i vigili amb el que fa. Una negligència o una mala actuació pot causar danys irreparables, tant al bosc com pèrdues humanes o de bestiar. Cal gaudir alt i del bosc, però amb prudència i cura. Tots sortirem guanyant.
L'entrevista.
En aquests moments podem dir que el sector carni català és un dels més potents, tot i la situació de crisi general per la que estem passant. Per conèixer més d'aquest sector, tenim als nostres estudis el senyor Josep Collado, secretari general de la FECIC, la Federació Catalana d'Indústries de la Carn. Bon dia, senyor Collado, i gràcies per haver vingut fins aquí.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Abans d'aprofundir en la situació del sector carni de casa nostra, estaria bé que pogués explicar als nostres oients què és la FECIC, quan es va crear i quantes empreses té associades.
Bé, la FECIC és l'acrònim de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn. És l'organització empresarial que representa i defensa els interessos del sector càrnic. I el sector càrnic, diguem, en tota la seva amplitud, i ens referim, per exemple, a escorxadors, ens referim a sales de desfer, magatzems frigorífics i indústries càrniques, per una banda, i per altra banda, doncs, que treballen o d'alguna manera elaboren amb les espècies, ja sigui de porcí, ja sigui de vacú o ja sigui d'oví. Aleshores, aquesta és la federació. La federació va ser constituïda a l'any 1978, és a dir, després de, diguem-ne, durant la transició, és a dir, quan es va permetre les organitzacions empresarials i van desaparèixer els sindicats verticals, neix en aquell moment, i neix una miqueta com la voluntat d'aglutinar el teixit de representativitat empresarial que hi havia. En el seu moment hi havia, diguem-ne, associacions provincials, la d'escorxadors de Tarragona, la d'indústries de Lleida, la de Barcelona, la Girona, i aleshores el que es va voler fer amb una bona visió empresarial és que hi hagués una veu única a Catalunya que aglutinés a tota la indústria càrnica, i, diguem-ne, una miqueta amb aquest esperit neix la federació. Actualment, la federació la integren al voltant d'unes 200 empreses, i la seva representativitat és altíssima, tant en quant, per exemple, representa el 99% dels sacrificis de porcí, és a dir, el 99% de tots els sacrificis de porcí que es fan a Catalunya el fan empreses de la FECIC. El mateix passa amb el sector vacú, doncs, que està al voltant de 80 i algo, és a dir, en resum, el 95% de tota la producció càrnica surt d'empreses que són membres de la federació.
I vostès també estan entre les entitats fundadores de la Confederació d'Organitzacions Empresarials del Sector Carni d'Espanya i participen en la fundació del Pernil Serrà, per exemple.
Exacte. Una de les nostres voluntats ha sigut no quedar-nos, diguem-ne, aïllats o una miqueta circunscrit a Catalunya. És a dir, Catalunya en aquests moments és una de les principals regions de producció càrnica d'Europa i, per tant, nosaltres el que volíem era tindre enllaços també amb altres parts del sector, doncs en aquest cas espanyol també i fins i tot europeu, per no quedar-nos, diguem-ne, amb aquest aïllament que comentava. No? Aleshores, en el seu moment, li vam plantejar a l'Associació d'Indústries de la Carn d'Espanya de constituir una confederació federació per tal d'anar plegats de cara doncs, a les administracions públiques, ja siguin espanyoles, ja siguin europees, diguem-ne, amb una única veu i amb una única coordinança i anar amb un discurs únic i, diguem-ne, amb unes estratègies i uns plantejaments. Aleshores, vam crear l'any 2000 aquesta confederació, que ja porta 13 anys funcionant, funciona força bé, és la primera organització, és l'organització cúpula, per dir-ho així, de la indústria càrnica a nivell de l'estat espanyol, i a part d'això, doncs, això ens ha permès doncs, estar doncs, a la Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes, que d'alguna manera és la branca alimentària de la COE, a la qual en Jaume Blancafort, que és el president de la FECIC, és el dia d'avui el vicepresident primer de la FIAP, estem també a Foment del Treball, estem a les organitzacions de Brussel·les, és a dir, la nostra vocació, com deia al principi, no és quedar-nos aquí, sinó, diguem-ne, enllaçar amb totes les organitzacions i centres de decisió estatals i europeus.
I parlàvem això també del Pernil Serrà, també...
També, és a dir, el Pernil Serrà és una iniciativa que neix posteriorment per aglutinar tot un sector molt important de producte, molt específic, amb unes característiques molt concretes, i aleshores, en el seu moment, es va constituir aquesta fundació, de la qual nosaltres vam ser cofundadors, precisament, i aleshores, allà, doncs, estan totes les empreses que es dediquen a aquest tipus d'activitat. En base a aquesta fundació del Jamón Serrano, es va crear la ETG Jamón Serrano, és a dir, especialitat tradicional garantida, la més important que hi ha en aquests moments a Europa, i això, diguem-ne, és un moviment en favor de la qualitat d'aquest pernil per millorar-lo i doncs, per avançar i per millorar la seva imatge. I la veritat és que els resultats són força positius.
Mirant la seva pàgina web he vist que tenien un servei d'informació nutricional. En què consisteix?
Bé, de les assignatures pendents que té el sector, i sobretot el sector porcí, és el comunicar les propietats o les característiques nutricionals que té la carn de porcí. Malauradament, aquest és una assignatura pendent, com deia, perquè tenim una mala premsa o hi ha una certa llegenda negra sobre els avantatges o desavantatges de la part nutricional de les carns. Aleshores, nosaltres, aquí, amb bastanta modèstia i molt bona voluntat, el que hem intentat és intentar, d'alguna manera, corregir aquesta situació, i aleshores, en aquesta pàgina web, el que fem és penjar uns nius que mensualment s'envien a més de 10.000 persones, col·legis, nutròlegs, dietistes, etc., en el qual expliquem una miqueta les funcions de la carn de porcí doncs, amb l'envelliment, amb els nois joves, amb l'esport, amb les senyores embarassades, etcètera, etcètera. No? I aleshores, doncs, tots aquests nius tenen, diguem-ne, una finalitat, diguem-ne, didàctica d'explicar la realitat de la carn de porcí, més que la llegenda que d'alguna manera té interioritzada. A part d'aquests nius, hi ha tota una sèrie d'opinions mèdiques, hi ha receptes, a més, hi ha un apartat que és un 902, que és un telèfon, diguem-ne, 24 hores de consultes de gent que pugui tindre dubtes. És a dir, en el fons el que es tracta és d'intentar millorar aquesta imatge i apropar-la més a la realitat, més que doncs, a les creences que molta gent té sobre les característiques d'aquesta carn.
Però la dificultat és fer-ho arribar al consumidor, perquè vam tenir aquí el director de Porcat, l'Associació de Productors de Porcí de Catalunya, i ell també parlava d'això, no? De la llegenda. O sigui, era bastant... Però, clar, fa falta que arribi al consumidor realment, perquè el consumidor és el que té les llegendes aquestes.
En som conscients, i és així. El que passa és que la feina no és fàcil perquè, diguem-ne, porta un recorregut precedent, per dir-ho d'alguna manera, molt llarg, i per tant s'ha interioritzat molt aquest discurs o aquesta creença, i aleshores, clar, per donar-li la volta amb aquesta situació, doncs fan falta molts recursos, molts mitjans, com els que en aquests moments doncs, ens heu brindat per poder utilitzar, i jo estic utilitzant, però clar, és una labor, diguem-ne, de molta constància, molt didàctica, i que requerirà molt de temps, però bueno, per algun moment s'ha de començar, i diguem-ne, el primer pas sempre s'ha de donar, i amb aquest sentit l'hem donat.
Recentment han celebrat l'Assemblea General on s'han donat a conèixer les propostes sectorials de les empreses associades. A grans trets, quines són aquestes propostes?
Bàsicament, diríem que estem treballant sobre tres grans línies d'actuació en favor del sector. La primera és sobre el tema de la internacionalització. Nosaltres, des de l'any 2009, tenim un pla estratègic d'internacionalització que finalitzarà aquest 2014, després el refundarem, per dir-ho d'alguna manera, perquè és fonamental, i això doncs, ens permet, d'alguna manera, que les nostres produccions continuïn creixent, malgrat la situació actual, i, per tant, l'aposta a la internacionalització és una de les primeres punts estratègics del nostre sector, i aquest va ser un dels elements, a dir, quins són aquests mercats prioritaris, quines accions tenim que fer, sobre quins sectors i de quina manera i quines eines utilitzarem, quin pressupost donarem. Aquesta seria una de les primeres línies d'actuació que es planteja el sector. La segona és la millora dels recursos humans, i amb això el que entenem nosaltres és que la formació és fonamental. I aleshores, per dur a terme aquesta formació, el que nosaltres hem fet ha sigut constituir una fundació, juntament amb la Universitat de Vic, es diu la Fundació CREAS, i aleshores el que desenvoluparem, és a dir, amb el know-how d'una universitat i el coneixement sectorial que tenim nosaltres, tot el que és el tema de la formació professional dual, tot el tema dels contractes d'aprenentatge, tot el tema dels certificats de professionalitat, i per tant, aquí comença tota una experiència, diguem-ne, de millorar profundament tot el que són la capacitat dels recursos humans que té el sector, que són molts, i aleshores doncs, aquesta seria, diguem-ne, la segona línia amb la qual ens marquem el pla estratègic del sector. I en el tercer és posar al dia una miqueta tota la normativa que en aquests moments tenim, sobretot en tema de les normes de qualitat dels productes. En aquests moments, malauradament, tenim unes normes de qualitat que encara daten de l'any 84, és a dir, no havíem entrat ni a la Unió Europea quan encara estem treballant amb les mateixes regulacions de qualitat. Per tant, ha plogut molt des de llavors, ha canviat tot molt i cal fer, diguem-ne, una repensada i un replantejament sobre aquestes normes de qualitat per garantir al consumidor la màxima qualitat dels nostres productes.
Sí, hem passat gairebé un segle i 30 anys.
Estem parlant del segle passat, efectivament.
I 30 anys, en 30 anys han canviat moltes coses.
Bueno, els sistemes de producció, els sistemes de comercialització, la demanda, els gustos del consumidor, és a dir, han canviat moltes coses. I, per exemple, si, per exemple, ara volguéssim fer un fuet de pavo, per entendre'ns, està prohibit, però normalment no es pot fer. I aleshores, clar, això xoca contra les demandes del mercat i contra la corrent, diguem-ne, dels propis consumidors, que estan demanant uns productes, diguem-ne, pues, amb menys greix, més suaus, no sé què, o amb altres tipus de producte, o simplement per les corrents socials que hi ha en aquests moments, doncs, determinades, diguem-ne, moviments d'immigració que tenen unes certes restriccions ideològiques amb uns tipus de carn, pues, no els hi podem donar a aquesta satisfacció de producte perquè realment, doncs, la normativa en aquests moments no ho permet.
A més, van aprofitar l'assemblea per fer una taula de consens, perquè les empreses del sector carni poguessin compartir inquietuds i preocupacions amb els càrrecs del Departament d'Agricultura i Salut. Va ser positiva aquesta iniciativa?
Sí, aquest és una altra de les qüestions que, si bé no afecten tant el sector, afecten sobretot en tema d'administració. Per la senzilla raó de que nosaltres tenim una gran incidència de l'administració sobre les nostres empreses, i, per exemple, tots els escorxadors tenen uns serveis veterinaris d'inspecció permanent, etc. Tenim una gran dependència també del tema del Departament d'Agricultura, en el qual nosaltres som indústries agràries, estem adscrites a agricultura, i tot el tema de lo que és la ramaderia, les indústries agràries i tot això. Tot el tema de la internacionalització, que m'he referit abans, també és important, però, clar, aquí també hi ha una part que depèn d'empresa i ocupació, i aquí el que hi ha és que nosaltres tenim moltes administracions que estan incidint sobre el funcionament de la nostra indústria i cal una coordinació. I precisament aquesta reunió de coordinació, reunió de consens que vam, la taula aquesta que vam demanar i vam fer el dia de l'Assemblea General, tenia aquesta finalitat d'intentar, i crec que ho aconseguirem, i almenys aquesta és la voluntat i el compromís que va assumir també la pròpia administració de la Generalitat, és d'anar molt més coordinats i de fer polítiques, diguem-ne, molt més centrades en, diguem-ne, que entre uns i els altres i que per intentar avançar. És a dir, tenim, per exemple, temes doncs, com el tema de prevalència de salmonella, millores de listèria, benestar animal. Per exemple, el benestar animal està fragmentat entre competències de sanitat, competències d'agricultura. Aleshores, el que s'ha de fer és que es coordinin totes aquestes polítiques per avançar i que siguin eficients amb les seves preses i amb les seves mesures.
En el seu conjunt, la producció de carn a Catalunya va créixer el 2012 respecte al 2011, gairebé un 3%, apropant-se als 2 milions de tones. Com valora aquesta dada?
Bé, aquest és el resultat de la nostra internacionalització. Nosaltres, hi ha una dada molt, molt interessant. Per exemple, la setmana passada el Ministeri d'Agricultura publicava les dades del primer trimestre del 2013. Mentre nosaltres estem creixent a tasses del 2% en el primer trimestre del 2013, a la resta de l'estat espanyol està caient un 6%. Aquest mateix factor es va produir també durant tot l'any 2012. Mentre nosaltres creixíem amb aquest 2%, ells caien a un 4%. I això només té, diguem-ne, una explicació, i és la internacionalització. en aquests moments de crisi econòmica, on doncs, la demanda en el mercat interior ha estat molt, està molt afeblida encara, la sortida cap a l'exportació és una miqueta la nostra vàlvula d'escape, la nostra sortida natural, i això permet, diguem-ne, trobar aquesta demanda afegida que no trobem en el mercat interior, garantir que la producció ramadera continuï creixent, una major demanda per part de les excursions i de les indústries, i aleshores donar-li una sortida econòmica important dintre del sector. Una dada, per exemple, des de l'any 2008 a l'any 2012, és a dir, que ha sigut un any de recessió i de caiguda econòmica per tots els sectors, el sector càrnic ha crescut un 10%. Aleshores, jo crec que és un indicatiu clar d'aquesta aposta per l'exportació que jo em referia abans en el nostre pla estratègic i que nosaltres aquí demanem absolutament el recolzament de les administracions a que ens apoyin amb les seves oficines internacionals i amb els seus recursos que sí que en disposen de sumar-nos, diguem-ne, amb aquesta estratègia en benefici no de la indústria càrnica, sinó de tot el sector, és a dir, dels fabricants de pinsos, els ramaders, absolutament tots.
L'espècie més destacada continua sent el porcí, amb 18,4 milions de caps sacrificats. Com el veu aquest sector? També tenint en compte que estan des de l'1 de gener aplicant totes aquestes normatives europees de benestar animal, per tant, el sector productor ha tingut uns canvis, no?
És així. El porcí a Catalunya representa, si no recordo malament, el 74% de tota la producció càrnica. És a dir, què ha succeït que ens hem especialitzat? És a dir, així com altres comunitats autònomes o altres països doncs, diversifiquen una miqueta les seves produccions, el que és clar és que Catalunya s'ha especialitzat en la producció porcina i som especialistes en tota la cadena. És a dir, tenim molts bons productors, tenim molt bons escorxadors i molt bones indústries. I això és un actiu, un know-how que hem d'aprofitar i hem de tirar endavant. El futur, jo el veig bé, de la mateixa manera ho dèiem abans, és a dir, les produccions porcines a la resta d'Espanya estan baixant, mentre que les nostres estan pujant. Per tant, no és una visió de sector, sinó que potser resulta que n'hi ha uns que ho estan fent millor que els altres, per exemple. I això ens vol dir que el nostre camí, segurament, doncs amb les correccions que faran falta i el que s'hagi de fer, anem per la bona línia. A nivell europeu, doncs, bueno, doncs els únics que creixen són a Alemanya també. Els altres estan reduint les seves cabanyes, els seus mercats, tenen dificultats, però Catalunya i Alemanya, concretament, són les dues zones de producció doncs, que tiren endavant. En quant al tema del benestar animal, evidentment, les polítiques de benestar animal tenen sempre una gran incidència sobre el mercat. Ara ens ha passat el tema de les reproductores, el tema de les truges i el tema de les granges, però no fa massa parlàvem també, recordarem el tema de les joguines a les granges, recordarem el tema del transport, és a dir, són sempre normatives que penalitzen d'alguna manera la productivitat, que penalitzen d'alguna manera el sector perquè li afegeixen costos o li resten competència, però bueno, d'alguna manera són les regles del joc, és el model europeu de producció, i aleshores el que s'ha de fer és guanyar, diguem-ne, aquesta disminució d'efectius que representa qualsevol mesura d'aquestes amb una millora competitiva. Vol dir que hem de ser més eficients en sanitat animal per tindre menys baixes a les granges, que hem de millorar la nostra formulació de pinsos per ser més eficients amb la conversió de pinso-carn, que tenim que tindre, diguem-ne, més productivitat en el maneig de les granges i de les truges a l'hora de les reproductores. És a dir, tenim que buscar elements correctors que ens donguin d'alguna manera la compensació amb aquesta disminució o amb aquesta minva que representen aquestes normatives de benestar animal.
Farem una petita pausa i tornarem a parlar de les exportacions que hem parlat abans, però centrant-nos una mica més on s'exporta i com.
Molt bé.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972 510369.
ja tornem a estar aquí i ara parlem d'això de les exportacions, que han augmentat un 5,2%. Quins són els mercats ja consolidats i quins són els que s'han buscat com a nous? Perquè suposo que cada vegada, doncs clar, es van consolidant uns mercats, però es van buscant uns per obrir, no?
Les exportacions van néixer, d'alguna manera, per dir-ho gràficament, per lo fàcil, no? I les empreses van començar a exportar al nostre àmbit de la Unió Europea i pràcticament al principi de tot. El 90% de les nostres exportacions les d'alguna manera quedaven als nostres països veïns, França, Portugal, Itàlia i alguna coseta més, no? Posteriorment vam veure que en el fons ells tenien el mateix problema que nosaltres de mercats saturats i vam començar a profunditzar en el tema dels tercers països. Aleshores, més que un mercat determinat, el que nosaltres estem treballant són per àrees de negoci. I aleshores la primera seria Rússia i els països d'influència de Rússia, com és Ucraïna, Bielorússia. I aleshores allà hi ha un bon mercat. Per què? Perquè hi ha molta població, són països que tenen un creixement econòmic important, el que en dominen els BRICS o els països emergents en aquests moments, i aleshores aquest creixement econòmic de població, demogràfic i de demanda genera un bon consum de carn i una projecció de futur de consum de carn molt interessant. El mateix passa en el sud-est asiàtic. Es donen les mateixes característiques. Hi ha població molt àmplia, molt gran, països amb poder adquisitiu creixent, amb renda i PIB doncs, que va augmentant, i per tant aquesta demanda genera també una demanda major de carns, i en aquest cas de carn de porcí, perquè cap dels dos tenen limitacions amb aquest tipus de carn. I aquests serien els dos grans focus de demanda, que seria el sud-est asiàtic, amb Xina doncs, al capdavant, i el que seria a l'est d'Europa o d'això, amb Rússia al capdavant. No obstant això, nosaltres no ens hem quedat aquí, sinó que estem buscant altres possibilitats i altres àrees de negoci, i en aquests moments el que estem és treballant ja per fer una acció concertada, diguem-ne, sobre el tema de l'exportació sobre Àfrica. Àfrica, d'alguna manera, és el gran desconegut, però aquella gent passa el mateix. És a dir, estan creixent, hi ha països com Angola, com Gàmbia i altres que estan funcionant, inclús algun d'ells, per exemple, està exportant quantitats superiors a les que ho fa qualsevol dels que he comentat ara, com podria ser Ucraïna o Bielorússia. El que passa és que sembla que l'Àfrica és un continent diferent als que teníem, no? Però aquesta oportunitat ara començarem a treballar-la i, per tant, de cara a l'any 2014, una de les nostres estratègies serà el continent africà.
Inclús hi ha països d'aquests del continent africà que estan portant animals genèticament amb races pures i llavors a partir d'aquí ells les adequen allà al seu clima, la seva... O sigui que, vull dir, la cosa també pot anar...
Sí, sí, és així. Això, d'alguna manera, ens dona una lectura, que és que necessiten proteïna càrnica, per tant, és a dir, ja sigui per la via de les exportacions, ja sigui per la via de créixer amb les seves pròpies produccions, la seva societat o els seus països demanden més proteïna càrnica per alimentar-se, i aquí és on nosaltres hem de donar aquestes cobertures.
I una curiosa és que les exportacions càrnies catalanes representen el 62% del total de les espanyoles.
És així.
A què creu que es deu això?
Bueno, jo crec que és una suma...
Nosaltres som més ramaders i la resta estan més agrícoles, que és una realitat.
Sí, 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 sí. És a dir, tot el 62% de totes les carns que s'exporten d'Espanya surten de Catalunya. I això és una dada doncs, eloqüent i, a més, significativa. Vàries coses. Primer, com deia al principi, nosaltres ens hem especialitzat en la producció ramadera i, sobretot, en la producció porcina. I aquesta seria una primera clau. Segona, nosaltres ens hem orientat les nostres produccions als mercats internacionals des de fa bastant de temps i hem apostat per la internacionalització, i ara això es comença a veure i això dona els seus fruits. I de la mateixa manera que representem el 62%, precisament aquest 62% de les exportacions és el que després ens dona la sortida de les nostres produccions, i per això veiem abans com nosaltres estem creixent en produccions i la resta de l'Espanya cada any va perdent pes específic. En aquests moments, és a dir, nosaltres representem aquest 62% del total de les exportacions espanyoles, però, per exemple, en el cas del porcí, el 43% de les carns de porcí que produeix Espanya les produeix Catalunya ja.
Això és molt important. Parlàvem, quan parlàvem del que és la FESIC, parlàvem de les sales de desfer, dels escorxadors. Quina és la seva situació actual?
Dels escorxadors?
Sí.
Home, l'escorxador és una empresa complexa. És molt complexa perquè està...
Sí, perquè és un punt de la cadena que queda ja com diluint, almenys de cara al consumidor, però és una part important. És el pas intermig entre l'animal viu a quan t'arriba després a...
Exacte.
Comerç, no?
És el que té l'habilitat de transformar l'animal en carn. I això vol dir que no està en un mercat, sinó que està en dos mercats. És a dir, depèn de dos mercats alhora. Un és el dels animals vius i les seves circumstàncies i les seves característiques, i l'altre és la demanda de carn. I aleshores, els dos a lo millor no tenen res a veure. És a dir, pot pujar el preu del porc per les circumstàncies que siguis, climatològiques, per temes de sanitat animal, per temes doncs, de la soja, el blat, o diguem-ne el que són els cereals pinso, que pugui haver-hi doncs, un encariment, com ha passat recentment, i per tant, aquella primera matèria doncs, arriba amb uns preus a l'escorxador determinats. Però després, potser hi ha una caiguda del consum, com està passant en aquests moments, i aquest escorxador té realment dificultats per poder traslladar aquest increment de costos en el consumidor final, perquè no està disposat a pagar més diners per un producte que creu que ja en té suficient, i per tant, si tu li puges, què passa? Que hi ha una translació del consum cap a altres espècies animals, imaginem les aus, els pollastres, o altres productes diferents, doncs, que no tenen aquesta característica. Per tant, l'escorxador és un model de gestió molt complexa, no de per si de la seva pròpia indústria, que també ho té, sinó per aquesta ambivalència de connotacions que té. Per tant, doncs, el que s'ha de buscar són doncs, altres sortides que puguin valoritzar aquests productes. Per exemple, nosaltres hi ha productes que dintre de l'estat espanyol pràcticament quasi no es consumeixen, com serien, doncs, jo què sé, les orelles, les cues, els morros, tot això. Bé, hi ha un mercat, que és el mercat xinès, que valora extraordinàriament aquest tipus de productes i, per tant, doncs, es compensa d'alguna manera la pèrdua d'aquest mercat amb altres mercats. I aquesta és l'habilitat, una miqueta, que tenen que jugar els gestors dels escorxadors per anar-se sortint endavant. I, de moment, ens estem sortint.
Ja per acabar, li faré una pregunta tòpica que faig a molts dels convidats, és com veu el futur del seu sector?
Jo el veig bé. Jo el futur el veig bé. No dic que sigui fàcil, però jo crec que tal com està orientat el sector en aquests moments, a la internacionalització, a millores competitives, en aquests moments ara fa quatre dies, per dir fa unes setmanes, teníem el primer escorxador d'Espanya autoritzat per als Estats Units, no n'hi ha cap més a Espanya que ho pugui fer. Tot això ens dona ja, diguem-ne, un sector molt dinàmic, molt avançat, amb tecnologia punta, orientat absolutament als mercats exteriors, diguem-ne, cobrint el mercat nacional però sortint cap als mercats exteriors. Hem de tindre en compte que tenim també una gran indústria transformadora, és a dir, la quantitat de productes que elaborem del porcí pràcticament són tots des de cuits, curats, marinats, adobats, etc. Per tant, és a dir, hi ha una indústria de valor afegit a darrere. Jo crec que el sector, els moments són complicats, els moments són difícils, la recessió ens afecta a tots, el creixement econòmic també. Aquest és un sector que li afecta molt la demanda i el consum està com està, entre doncs, la renda disponible, l'atur i les pensions, etc. Doncs és complexa, però malgrat totes les dificultats, jo crec que és un dels sectors de futur de Catalunya, i almenys jo crec que també el govern així ens ho ha vist, i és una de les apostes amb el sector turístic i algun altre, doncs, que són els que ens hauran de treure, jo crec, de la crisi en el futur.
Agraïm al senyor Josep Collado que ens hagi parlat de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn i també del sector carni català, que té un gran, com hem vist, potencial productiu i també és portador.
Doncs moltes gràcies i, en tot cas, d'aquí un temps ens tornem a sentar i mirem els resultats i veiem si són tal com ens esperem.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 4 de juny s'ha fixat a 241 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 239 euros per tona, puja 1 euro. L'alfals granulat a 200 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 330 euros per tona es manté i la garrofa a 214 euros per tona, baixa 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,25 euros al quilo, puja 5 cèntims, mentre que el groc a 1,25 euros al quilo, repetint el preu en relació a la setmana anterior. El bruler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,07 euros al quilo, pujant 8 cèntims, i el groc a 1,87 euros al quilo, mantenint-se respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint en els dos casos la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,72 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,64 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,47 euros. La cotització de la categoria XL ha repetit, la L ha baixat un cèntim, la M ha disminuït 3 cèntims i la S ha baixat 2 cèntims respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 8,30 euros el quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 7,05 euros el quilo per canal. Tots els preus han augmentat 30 cèntims en relació a la setmana passada. El cabrit s'ha fixat a 11,80 euros i puja 70 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,95 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a taula. L'actualitat.
Les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC i Institut Agrícola Català de Sant Isidre, així com els sindicats Comissions Obreres i UGT, acaben de signar el conveni del camp per als anys 2012, 2013 i 2014. La principal aportació ha estat establir els salaris per aquests anys, que suposen una congelació salarial per al 2012, un increment del 0,70 per al 2013 i un augment del 0,80% per al 2014, xifres molt inferiors als referents habituals com l'IPC. La resta d'articles no ha sofert cap variació en relació al conveni actual. S'ha arribat a aquest acord després d'un any i mig de negociació i amb punts de sortida força dispars. Asaja no ha signat l'esmentat conveni per discrepar de les xifres establertes. Unió de Pagesos alerta de les importants pèrdues econòmiques del sector de l'olivera en les darreres dues campanyes, 2011-2012 i 2012-2013, que han suposat per als productors catalans 27.162 tones menys d'oli a les zones de secà i gairebé 10.000 tones a les de regadiu. En tots dos casos, el volum perdut equival a una collita mitjana sencera. El sindicat ha recordat que les últimes dues campanyes, tant la sequera com el preu de l'oli, han deixat moltes explotacions a prop de l'abandonament.
Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui del meló, una fruita de forma allargada com una pilota de rugbi o bé arrodonida, segons la varietat. La pell oscil·la de verd a groga amb diferents tonalitats, també depenent de la varietat. La polpa és compacta, dolça i molt sucosa. Al centre hi conté un gran nombre de llavors ataronjades que no es consumeixen. El seu valor nutricional és de 31 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és del mes de maig a desembre, a l'aire lliure. Per la seva riquesa en vitamines A i B, així com la cel·lulosa que conté, el meló és un aliment laxant. És també un bon depuratiu i desintoxicant i un excel·lent mitjà per proveir d'aigua l'organisme. Així mateix, l'alt contingut en aigua afavoreix el bon funcionament dels ronyons. Aquesta fruita resulta ideal per fer passar la set, gràcies sobretot al seu contingut en potassi, calci, fòsfor, magnesi, ferro, zinc i també iode. El meló té propietats catalitzants, mineralitzades, aperitives, laxants, refrescants i també diurètiques, però no convé als diabètics. El lloc de procedència d'aquesta fruita és molt discutit, ja que alguns especialistes el situen a l'Àsia i altres a Àfrica. A les tombes dels faraons egipcis, que daten de l'any 2400 abans de Crist, s'hi han trobat pintures de melons. El cert és que el meló és un dels primers fruits que va cultivar l'home i que avui en dia és una fruita conreada en les seves nombroses formes o varietats per gairebé totes les zones càlides del planeta. Els principals països productors són Itàlia, Japó, Egipte, Xina, els Estats Units, França, Mèxic i també Espanya. A l'estat espanyol, concretament, es pot trobar a Castella-La Manxa, la Comunitat Murciana, Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó i també al País Valencià. Atenció, perquè hi ha tres trucs per escollir un bon meló. Primer, si la cua resisteix al torçar-la, és que no està madur. Cal que es trenqui, per tant, per estar-ho. En segon lloc, les tallades d'aquesta fruita han d'estar dibuixades a la pell. I per últim, entre un d'aspecte impecable i de pell molt llisa i un amb pell reticular i granulada, s'ha d'escollir el darrer. El meló és recomanable per tot el món. Generalment es consumeix cru, ja sigui com entremès o bé per postres. Pot menjar-se amanit amb sal, pebre, sucre, entre d'altres. I també en forma de compota, xarop, melmelada, en almíbar o en el seu propi suc. És un de les fruites que recomana consumir en dejú o abans de dinar. Si es menja per postres, arriba a un alt nivell de fermentació perquè queda retingut a l'estómac. La millor manera de conservar-lo a punt per degustar-lo és deixar-lo en un lloc fresc i ventilat, però no al frigorífic. Només es recomana tenir-lo a la nevera una o dues hores abans de servir-lo, ja que fred resulta molt refrescant i més a l'estiu. Algunes varietats s'utilitzen com a primer plat, com per exemple per al típic meló pernil. El volum de comercialització a Mercabarna va ser l'any passat de 37.818 tones anuals.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
El plat.
Hola, Elena.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquesta setmana ens parlaràs de la coca de recapte, no?
Sí, avui us porto la coca de recapte. Recapte, saps què vol dir? No? Us ho explico.
Explica'ns-ho.
Bueno, doncs era tot allò que sobrava a les cases i per evitar que es fes malbé, s'aprofitava i es feia una coca. A part de les verdures, que normalment ja es posen les habituals, s'acostuma a acompanyar amb llonganissa fregida o a la brasa o també amb una arengada fregida o a la brasa.
I llavors, quins ingredients necessitaran els nostres oients que vulguin fer aquesta recepta?
Molt bé. Hem dividit la recepta en dues parts, perquè per una banda tenim l'elaboració de la massa i per l'altra el que és la guarnició. Per l'elaboració de la massa necessitarem 600 grams de farina, 30 grams de mantega, 30 grams de llevat premsat, que avui en dia ja trobem a tots els supermercats, un got d'oli petit, un got d'aigua tèbia i sal. Per la guarnició necessitarem 5 tomàquets madurs, 2 cebes, 2 esvergínies, 2 pebrots vermells, 4 arengades o llonganisses, oli i sal.
Ja tenim tot per la massa, tot per la guarnició, i això com ho elaborem ara?
Doncs vinga, ara comencem amb l'elaboració. Començarem per fer la massa. Mentrestant, també, mentre fem la massa, podem posar les verdures a escalivar. Per la massa, començarem posant tota la farina en forma de muntanya sobre el marbre. I fem un foradet petit al mig on col·locarem el llevat, la sal, la mantega i anirem afegint l'aigua mica en mica. Haurem de treballar la massa amb les mans fins que no s'enganxi. Llavors, és quan taparem. Farem una bola, ho tapem amb un drap i deixarem que fermenti durant 3 hores, aproximadament, a temperatura ambient. Una vegada passat aquest temps, tornem a treballar de nou la massa, afegint aquesta vegada l'oli a poc, fins que absorbeixi tot. Tornem a tapar i deixarem que reposi 30 minuts més.
Durant... Ara, Ara anem cap a la coca, no?
Sí, durant aquest temps hem tingut les verdures escalivant-se, eh? Doncs ara ja sí, ja podem preparar la coca. Ara pelarem les esbergínies, els pebrots, els tomàquets i les cebes. Estendrem la massa amb una safata de forn, prèviament enfarinada perquè no se'ns enganxi, i li donarem forma de coca. Ho podem fer amb les mans untades amb oli perquè, no, perquè tampoc quedi la massa enganxada a les mans. Llavors col·locarem totes les verdures sobre la coca i per damunt les arengades o les botifarres, això ja al gust del consumidor, el que us vingui més de gust. I afegirem un bon raig d'oli. Escalfarem el forn a 180 graus, fiquem la safata i passats 30 minuts ja tindrem la nostra coca de recapte llesta per menjar-la.
Pues molt bé.
És una mica més elaborat el plat d'avui perquè hem de fer la massa de la coca, però quedarà perfecte, segur.
Perfecte.
Doncs ja està, ja tenim el nostre plat d'avui. Ja sabeu que si teniu alguna recepta tradicional o un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho envieu a la web del programa delcamataula@radioestel.cat. Bon profit.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem cada setmana amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Ramon Casadevall, d'Embotits La Gleva SL, una petita empresa familiar ubicada a les Masies de Voltregà, a la comarca d'Osona, i que va ser fundada l'any 1896. Hola, senyor Casadevall, i benvingut al nostre programa.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
No, de res. Quan van apostar per la producció agrària ecològica i quins productes elaboren amb aquest tipus de producció?
A veure, nosaltres va ser l'any 2005 que vam començar -nos a plantejar de fer embotit de producció ecològica. En aquells moments hi havia poca gent que feia aquest tipus de productes i bueno, primer doncs, vam haver de recabar i buscar informació per veure com i de quina manera i va ser el 2006 que ja ens vam certificar amb el CCPAE. Llavors, bueno, nosaltres diguem que ja som una empresa diguem que, bueno, que fem embotit convencional de fa molts anys i sempre hem fet embotit curat i el que vam fer quan vam començar a fer embotit ecològic va ser fer el mateix tipus d'embotit però de producció ecològica. Fem fuets, fem sacallones i fem xoriços.
I amb els convencionals quina diferència hi hauria?
Bueno, la diferència amb els convencionals és important. Clar, partiríem ja d'entrada de la matèria primera, el que seria la carn. Són porcs doncs, ja també criats sota la normativa de la producció ecològica. I a banda de la matèria primera, que en aquest cas seria el porc, llavors també, a veure, el que nosaltres partim de la idea una mica de que el consumidor de productes ecològics el que vol són productes sans i, a ser possible, sense additius químics. Llavors, nosaltres, en l'elaboració dels nostres embotits ecològics, utilitzem, lògicament, carn de procedència certificada i no utilitzem cap tipus d'additiu químic. O sigui, només utilitzem sal, pebre i sucre per fer els nostres embotits i pebre. Però vull dir que sense cap tipus d'additiu. Aquesta jo crec que la diferència més important davant dels convencionals seria aquesta, diguem, el que és la matèria primera, les carns, que són molt diferents, i llavors el conjunt, diguem, d'espècies o additius, que en aquest cas no hi posem cap tipus d'additiu químic.
I els animals procedeixen d'aquí de la mateixa comarca?
A veure, no. El tema dels animals, aquest és un, també un dels problemes, entre cometes, que sempre hem tingut. A veure, el ser un mercat que no està massa desenvolupat, tampoc hi ha massa productors doncs, que criïn porcs de producció ecològica certificada. Llavors, nosaltres, des de bon principi, com que ja ens vam trobar amb aquest tipus de problema, estem, diguem, des que vam començar, estem en contacte doncs, amb un productor que no és d'aquí, Catalunya, i ens el subministra ell. Actualment té la granja Terol, ell. Aquí a Catalunya sí que hi ha alguna granja de producció ecològica, però són granges petites i moltes vegades doncs, el mateix productor, diguem, que ja té venguda la seva producció. Llavors, hem hagut d'anar a buscar fora de Catalunya.
A l'hora de comprar, sé que es pot fer per internet una cistella. Quin és el mínim que cal adquirir per poder fer aquesta cistella?
A veure, nosaltres tenim una pàgina web, que és lagleva.com. Allà es poden comprar els nostres embotits, tant els convencionals com els ecològics. No hi ha un mínim de compra. Es pot comprar, diguem, les unitats que cadascú vulgui comprar. I l'únic que hi ha, diguem, és... amb la web hi ha una taxa, diguem, de transport fixa de 4,95 €, independentment de les unitats que es comprin.
I es pot fer cada dia de la setmana o hi ha uns dies concrets?
Està operativa 7 dies a la setmana i 24 hores. O sigui que a través de la web, diguem que no hi ha cap limitació.
I els clients d'on són?
A veure, els clients, en el tema de la web concretament, els clients, perquè la nostra venda només és a la península, de moment, a través de la web, doncs, surten comandes doncs, de diferents llocs de la península. Llavors, nosaltres directament venem aquí, jo diria que el gruix de la nostra producció el venem aquí a Catalunya, excepte venem amb una cadena de distribució nacional, diguem, de gamma alta, que aquests també ens venen els nostres productes. Llavors també hi ha alguna cadena exclusiva de productes ecològics que també es poden trobar els nostres productes. I llavors, doncs, amb botigues de productes especialitzats, de productes ecològics, i també hi som. O sigui, intentem d'arribar a diferents llocs, el que passa és que, la veritat és que tampoc, evidentment, el consum d'aquest tipus de productes no té res a veure amb el convencional.
I hi ha molta competència en el camp dels embotits ecològics?
A veure, competència... jo t'he de dir que nosaltres, quan vam començar a fer embotits ecològics, la veritat és que érem molt pocs productors i els pocs que érem de petit tamany. A mesura que ha anat passant el temps, doncs s'ha anat incorporant altres productors i cada vegada de més tamany. Llavors, diguem competència, doncs jo diria que una mica com en tots els sectors. En aquest camp no és que hi hagi molta gent, però tampoc el consum tampoc té res a veure amb els productes convencionals i llavors aquí ja és una mica com tot, no? Diguem, la manera d'entendre cada un el que és la producció de productes ecològics. Ja dic, per nosaltres és molt important el fet de no posar-hi cap tipus d'additiu. Però vull dir que llavors això, diguem que cada productor ho entén d'una manera, per dir-ho així.
Els últims anys hi ha hagut un increment de la venda i consum de productes ecològics, però a vegades sempre es diu que si són una mica més cars, amb la crisi s'està notant o no? O hi ha aquesta tendència a l'alça que esteu notant vosaltres que hi ha hagut els últims anys?
A veure, com que partim d'un mercat que era inexistent, perquè aquí, diguem, quan nosaltres vam començar l'any 2006, la veritat és que hi havia molt poc consum d'aquest tipus de productes, sobretot aquí a la península. Vull dir, a Europa doncs, hi ha països que hi ha més tradició en el consum d'aquest tipus de productes, però aquí a Espanya, tot i que som uns dels països doncs, que es produeixen més productes de certificats ecològics, en canvi el consum és molt i molt baix. Llavors, clar, vinguent d'un consum zero, per dir-ho d'una manera, doncs, és clar que, evidentment, es va creixent, però es creix, diguem, d'una manera molt lenta, perquè, entre altres coses, això que comentes tu del tema de la crisi, és clar, aquests productes són més cars que els convencionals, tenen la seva justificació, perquè els processos i el cost de producció doncs, no és el mateix que amb els convencionals, i això, vulguis o no, doncs, esclar, doncs hi ha molta gent que diguem que els hi costa més, no? pagar una mica més que un producte convencional, però sí que és veritat que la persona doncs, de que creu en aquest tipus de productes i busca aquest tipus de producte, doncs aquesta sí que està disposada a pagar el que val. Vull dir que però bueno, és una mica això, no? És una mica, diguem, els criteris personals de cada un de veure quin tipus d'alimentació vol aplicar-se.
Doncs agraïm a Ramon Casadevall que ens hagi pogut donar a conèixer els embotits ecològics que elaboren i també parlar una mica més ampli, no? Més àmpliament d'aquest segment.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula. L'agenda. Avui dissabte, dia 8, es fa a Guixers una jornada de fructicultura ecològica a les zones de muntanya i els dies 11 i 17 de juny a Pont de Suert una sobre Facebook per empreses. Ja el dimecres 12 es durà a terme a Castelldefels una jornada sobre agricultura orgànica i microbiologia de sòls i a Constantí sobre elaboracions artesanals. El dia 13 de juny, Miravet acull la jornada de la cirera, Reus, la de les plagues de quarantena, el seu control i l'ús sostenible de plaguicides en vivers. I a Manresa, la de perspectiva pràctica per regenerar la fertilitat dels sòls. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que de l'11 al 25 de juny, l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza al Carràs un curs de benestar animal en explotacions porcines. L'Escola Agrària d'Amposta realitza la sènia de l'11 de juny al 20 de juliol un curs bàsic de producció agrària ecològica i del 13 de juny al 5 de juliol es durà a terme a l'Ajuntament de Tremp un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader, organitzat per joves agricultors i ramaders de Catalunya. Del camp a taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Les fires.
Demà diumenge 9 de juny tindrà lloc la Fira de l'Ou, Fira de Productes Artesans de Sant Guim de Freixenet. Per saber com es presenta, parlem amb el seu director, en Francesc Lluch. Benvingut al nostre programa, senyor Lluch.
Hola, què tal? Molt bon dia, gràcies.
Com se'ls va córrer fer una Fira de l'Ou que deu ser única a Catalunya?
Sí, és l'únic de tot Catalunya, sí. Això se'ns va ocórrer, bueno, a nosaltres en concret no, però amb un grup de persones d'aquí Sant Guim, ja fa 17 anys, perquè enguany és la 17a edició, buscaven un element que fos una mica significatiu i que pogués fer una miqueta de ressò a tot el nostre país, a Catalunya, per promocionar el poble, el municipi i la comarca, la Segarra. Llavors aquí a Sant Guim doncs, hi havia molta producció d'ous de gallina, inclús es deia que se'n feien gairebé 40 milions d'ous l'any i que podíem donar un ou a cada inclús ciutadà d'Espanya. Llavors, per això es va fer la Fira de l'Ou.
I, a més, lliuren uns guardons especials als ous d'argent. En què consisteixen i a qui es concedeixen?
Sí. Cada any donem uns ous d'argent, quan fem la inauguració oficial de la Fira, des del balcó de l'Ajuntament, amb uns discursos que es fa perquè ho vegi i ho senti tothom, tots els assistents, busquem un personatge cada any que, buscant una mica de similitud amb el tema dels ous, que hagi fet alguna cosa que destaqui per la seva perseverància, per la seva dedicació, per la dificultat d'aconseguir objectius. És allò que en català diríem, hi he posat un parell d'ous, perquè els ous donen molt joc. Llavors intentem, dintre de la Comissió de Govern del Poble, de l'Ajuntament de Sant Guim, fer un any una persona de l'àmbit, podríem dir, del món cultural, incloent el món polític, i un altre any del món esportiu. Llavors, aquest any els premis els donem a l'aventurer que va anar caminant tot sol fins al Polo Sur, a l'Albert Bosch, que també és un escriptor d'èxit, que ha fet un llibre que parla també de la dificultat d'aquest objectiu i de la perseverança, cosa que en els temps actuals doncs, penso que és important, que es diu viure per sentir-se viu. Mm-hmm. Llavors, aquest premi, durant aquests anys, clar, l'hem anat donant a diferents personalitats i personatges. Destacaria doncs, el jugador del Barça, Gerard Piqué, que té les seves arrels aquí a Sant Guim. L'any que se li van donar el 2008, que va ser l'any que va fitxar pel Barça, doncs, va ser molt renombrat, i també l'any que va venir el president d'abans del Barça, Joan Laporta.
Quines activitats relacionades amb l'ou es fan?
Tota la fira que fem demà diumenge, del dia 9, Pues giren al voltant de l'ou. Comencem amb un esmorzar d'ous. Donem a tothom, qui vulgui, posar els ferrats per esmorzar. I acompanyat d'un iogurt del Pastoret, que aquí tenim una fàbrica pues, que també fan iogurts de molta qualitat. O sigui, per esmorzar, de bon matí, esmorzar els ferrats i un iogurt. Després, per la canalla, fem un taller dels pintats. Poden pintar el nou i després se l'emporten cadascú cap a casa. Tenim una grangeta, que els nens més petitets poden entrar-hi i donar-los de menjar les gallines i els pollastres i emportar-los un ou dels que ponguin. És una activitat que molta canalla això, evidentment, li agrada. Després hi ha exposicions. A la tarda hi ha un espectacle infantil, que també donem coca i xocolata per a tothom. O sigui que realment és un dia, que espero que el temps ens acompanyi, que pues, queda molt ple d'activitats. I l'acte central és que hi ha tot d'estants del poble, que donem a conèixer els productes de qualitat del poble, com pot ser pues, pa, pans de pessic, embotits, i un mercat d'artesania i de productes artesans. O sigui que tenim al voltant d'unes 100 parades que omplen tots els carrers cèntrics del poble.
Doncs ja hem donat una visió del que serà la fira. Moltes gràcies, senyor Lluc, i bona fira.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per l'atenció que heu tingut, i només em queda que invitar a tots els vostres oients que ens estiguin escoltant a que demà diumenge doncs, vinguin a Sant Guim, que seran molt ben rebuts.
D'acord.
Del camp a taula.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Esteu.
Ràdio Estel.